Conjunta anunciada ahir. La portaveu del govern ha anunciat que el govern farà arribar igualment al Comitè Olímpic Espanyol la proposta catalana.
Des de la Generalitat, des del govern, s'havia fet la feina i hi ha el projecte perquè pugui tirar endavant una candidatura potencialment guanyadora de Catalunya en solitari, liderant-la des d'aquí. Per tant, no és un sistema de pressió, sinó és simplement el trasllat de la feina feta.
Nou incendi aquest dimarts. Des d'aquesta tarda, un foc crema en una zona de difícil accés a Sant Pere de Ribes, al Garraf.
Una quarantena de dotacions terrestres i 8 mitjans aeris treballen a aquesta hora a la zona de Can Pere de la Plana, a prop de la Font Codina. De moment, l'incendi ha afectat unes 20 hectàrees.
El govern no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica que indica una disminució de temperatures de cara als propers dies.
Diversos municipis, però, han pres la iniciativa pel seu compte. És el cas de l'entitat descentralitzada de Vall d'Ordeix, que ha prohibit l'ús de pirotècnia.
Cugat Mèdia, Paula Pujol.
El president de l'EMD Vall d'Oret, Josep Puig, s'ha dirigit així al veïnat d'aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a tocar de la serra de Collserola.
En les properes celebracions de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i atès l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i la manca de pluges, us abstingueu de festejar les revetlles amb fogueres, petards, focs d'artifici o qualsevol element que implica la manipulació del foc.
Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per la concessió de 2 lloguers adjudicats presumptament a dit.
Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Meseguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. A la sessió d'avui han declarat l'exregidor del PSC, Enric Granger, que ha denunciat el cas i diversos agents de la Guàrdia Civil.
Hay una reclamación diciendo de que no se ha hecho concurso público y se nos dice que no hace falta hacer concurso público, pero lo curioso es que se nos dice a través de un informe de una empresa que estaba contratada por el ayuntamiento sin haber hecho un concurso público. Una empresa que nos llegó a costar 350.000 euros, más o menos.
En cultura, el Festival de Sitges mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40 aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film en la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia.
Una trobada que recupera cities com el Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller, i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culto, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de ciència-ficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i trending topic, i que Tron, en certa manera, va fer una premonició de tot aquest món virtual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura ha de continuar pujant. S'esperen màximes de 42 i 43 graus, aquesta més alta en punts al Pla de Lleida, i continuarem immersos amb aquesta onada de calor. La tendència és que vagi minvant aquestes temperatures tan altes durant el cap de setmana. Tot i això, també mantindrem encara temperatures força elevades de cara demà al migdia, sobretot cap al terç oest de Catalunya, sobretot cap a les comarques de Ponent. A la resta del país ja deixarem d'estar amb onada de calor, i és que la temperatura ja baixarà de manera clara. D'altra banda, durant aquesta tarda continuarem parlant de domini del sol, han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu i descarregaran alguns ruixats de caràcter local, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. De cara al cap de setmana no s'espera precipitació, però sí que hi haurà la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot de cara a diumenge i sobretot a primera hora del matí, com també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farner. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs el trànsit en alguns punts complicat per algunes incidències. De moment, per exemple, en el cas de la C15, a causa d'un camió avariat a l'altura de la Granada del Penedès. Es troba la via tallada en direcció a Vilanova i la Geltrú. Es fan, de moment, desviaments pel ramal de sortida de la Granada del Penedès. A la C55, també en aquest cas per un vehicle variat a Manresa, en sentit Abrera, hi ha un carrer tallat i uns 2 quilòmetres d'aturades. Compta també amb la meteorologia, en alguns punts amb pluja força intensa que pot dificultar força la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P2, a causa de caiguda d'arbres, hi ha un carrer tallat en cada sentit de la marxa a l'altura de Soses. I ja pel que fa a volum de trànsit, bé, vaja, ens falta una última incidència, que és a Sant Pere de Ribes, on es troba tallada la carretera local que uneix Sant Pere amb Olivella, es tracta de la BH2111, en aquest cas tallada per un incendi forestal. Està treballant bombers en aquesta zona i de moment aquesta via es troba tallada. I el que dèiem, ja pel que fa a volum de trànsit, en tenim sobretot a les dues rondes de Barcelona, en sentit Besòs, a la C58, entre Montcada i el Nus, i també l'entrada per la C32, a la zona de Sant Boi de Llobregat. I és tot, bona tarda.
Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern no dona encara per tancada la candidatura de Jocs Olímpics d'hivern per aquest 2030, mentre en breus instants compareixerà el Comitè Olímpic Espanyol per anunciar la seva decisió final, previsiblement ja anunciada ahir, sobre la suspensió de la candidatura conjunta.
La Generalitat presentarà els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol el projecte de candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El govern assegura que l'horitzó del 2034 és massa llarg i aposta per la feina feta fins ara per intentar aconseguir els Jocs al 2030.
En relació al trencament de negociacions, consideren que ha guanyat l'anticatalanisme i qualifiquen tot l'episodi de colabrot per part del president aragonès. Mont Carvajal.
El govern assegura que la candidatura conjunta s'ha perdut per culpa de l'anticatalanisme del president d'Aragó, Javier Lambán, i perquè ni el ministre d'Esports, Miquel Iceta, ni el president del govern, Pedro Sánchez, han aturat els seus estirabots ni l'han sabut fer entrar en raó. A partir d'aquí, Catalunya té els seus deures fets per anar en solitari i no els pensa deixar al calaix. D'aquí pocs dies li presentarà al COE, que haurà de decidir què en fa, segons ha explicat la portaveu Patricia Plaja.
Des de la Generalitat, des del govern, s'havia fet la feina i hi ha el projecte perquè pugui tirar endavant una candidatura potencialment guanyadora de Catalunya en solitari, liderant-la des d'aquí. Per tant, no és un sistema de pressió, sinó és simplement el trasllat de la feina feta.
D'altra banda, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, reunirà demà a Madrid amb el ministre de la presidència espanyol, Félix Bolaños, segons Plaja, per abordar el bloqueig actual entre els dos executius pel Catalan Gate, per exigir-ne explicacions i arrencar-ne garanties que no es repetirà. Una cita acordada entre les dues parts que, segons Plaja, no significa que les relacions hagin millorat, sinó que continuen gèlides.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi aquest dimarts. Des d'aquesta tarda, un foc crema en una zona de difícil accés a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Una quarantena de dotacions terrestres i 8 mitjans aeris treballen a aquesta hora a la zona de Can Pere de la Plana, a prop de la Font Codina.
Els bombers asseguren que ja han destinat el màxim de recursos disponibles i que la zona és de difícil accés i amb males comunicacions de ràdio. L'avís ha arribat quan passaven els 6 minuts de les 3 de la tarda i a la zona ja s'hi han desplegat efectius de les agrupacions de defensa forestal, policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals. Segons l'Ajuntament, el foc ha cremat unes 4 hectàrees de massa forestal i per ara no representa un perill pels habitatges de la zona.
El govern, però, no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica que indica una disminució de temperatures de cara als propers dies. Així ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després de la reunió d'avui de l'executiu.
Això sí, la revetlla disposarà del dispositiu de seguretat més important dels últims anys, del qual demà en sabrem tots els detalls. Així doncs, la Generalitat no se suma a les restriccions imposades per mitja dotzena d'ajuntaments que han prohibit l'encesa de fogueres i el llançament de focs artificials i de petards.
Precisament a les comarques on es registren més prohibicions de moment és el Pallars Jussà, on 5 municipis ja han dit que no autoritzaran aquest Sant Joan l'encesa de fogueres, així com tampoc el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en tot el municipi.
A la mateixa comarca, l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà tampoc permetrà les fogueres i recomana d'evitar tirar coets i petards donada l'actual situació de risc d'incendi d'elevat i de sequera. L'Ajuntament de Vallromanes, Vallès Oriental, també. Altres municipis com Vigues i Riells, Vallirana, Castellví de Rosanes o Garriguella a l'Alt Empordà també han prohibit l'ús del material pirotècnic en tot el terme municipal, així com l'encesa de fogueres tradicionals. El municipi d'Olivella, el Garraf, afectat per un incendi forestal des de dissabte, reedita la limitació de llançament de petards a un únic punt del municipi, només per a menors de 16 anys en companyia d'un adult i amb horari limitat. Altres ajuntaments habiliten llocs allunyats de zones boscoses o fixen un horari concret per tirar petards.
Precisament l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, ja Sant Cugat del Vallès, també ha prohibit encendre fogueres i per fer ús de qualsevol tipus de material i fer ús de qualsevol tipus de material pirotècnic. I és que es tracta d'un punt molt proper a la Serra de Collserola, un entorn pel qual s'ha de vetllar. Cugat Mèdia, Paula Pujol.
El president de l'EMD Valldoreix, Josep Puig, ha dirigit així el veïnat d'aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a tocar de la Serra de Collserola.
En les properes celebracions de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i atès l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i la manca de pluges, us abstingueu de festejar les revetlles amb fogueres, petards, focs d'artifici o qualsevol element que implica la manipulació del foc.
Puig ha cridat a la col·laboració ciutadana per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere perquè s'alerti ràpidament al 112 o a la policia local en cas de detectar qualsevol indici de foc i així evitar un mal major.
També la segona baixada de les falles de l'As i Cerc a l'Alt Urgell de l'època contemporània serà sense foc per l'alt risc d'incendis a causa de la sequera i l'onada de calor. Ràdio Seu. Bé, doncs intentarem recuperar aquesta crònica. En canvi, els venedors de coets i petards estan preocupats per aquest reguitzell de prohibicions i restriccions, considerant que prohibir o reduir la venda de material pirotècnic per evitar incendis no té sentit i apel·len a la responsabilitat individual. Tarragona, Ràdio, Teresa Ortega.
Els venedors saben que la gent no compra en previsió i que arriben a la botiga els tres últims dies abans de la revetlla. El col·lectiu pensa que no té sentit prohibir o reduir la venda de pirotècnia per evitar incendis forestals. Asseguren que ja aconsellen o alerten els clients dels perills de determinats productes en llocs com el bosc. Carles Vallvé és el propietari de la tenda de petards del carrer Gasòmetre de Tarragona. Amb una experiència de molts anys a l'esquena, explica que quan algú demana petards de consistència com els voladors, sempre pregunten des de la botiga a on s'encendran.
Depèn de quin tipus de petardo ens venen a demanar, diem on torneu a tirar. I llavors diem, mira, doncs no agafis o agafa. Sobretot amb el tema voladors.
Creuen que la venda de petards i coets no es pot limitar i apel·len a la responsabilitat individual de cada persona. Tenen clar que amb el material pirotècnic a les mans el millor és posar-hi seny.
Ara sí, recuperem aquesta crònica de Ràdio Seu. Insistim, la segona baixada de les falles de l'As i Cerc a l'Alt Urgell de l'època contemporània seran sense foc per l'alt risc d'incendis a causa de la sequera i l'onada de calor. Ràdio Seu, Marta Pujantell.
La baixada de les falles de l'As encara la seva segona edició en un context d'alt risc d'incendis, seguint l'exemple d'altres baixades que s'han vist afectades per la mateixa situació com la de la Pobla de Segur. S'aplicaran una sèrie de restriccions que impliquen la renúncia d'encendre aquest any el far al Serrat de les Peces i de descendre amb les falles enceses fins al nucli. Així es preveu que una cinquantena de fallaires il·luminin el camí de baixada mitjans alternatius, com ara frontals o leds, un cop dins del nucli de població i sempre que les condicions de seguretat permet o permetin, s'encendrien les falles en el nombre que sigui considerat segur pels bombers i es faria un recorregut exclusivament urbà abans d'encendre la foguera central. L'alcaldessa d'Alàs i Cerc, Carme Ribó, diu que és una qüestió de responsabilitat replantejar l'esdeveniment.
Hem de ser molt responsables i a la vegada en la il·lusió ens l'haurem de mantenir, però no sabem res més. És que tampoc sabem ben bé, tot depèn del temps.
La baixada de falles està prevista per aquest dijous, dia 23 de juny.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit. Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. A la sessió d'avui han declarat, entre altres, l'exregidor del PSC que va denunciar el cas i diversos agents de la Guàrdia Civil. Ona la Torre, Josep Sánchez.
El primer testimoni citat a declarar ha estat l'exregidor socialista Enric Grangel, que va ser qui va presentar denúncia l'any 2011 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, junt amb l'exregidora d'Esquerra Republicana Montserrat Gasull. Grangel ha explicat que van reclamar al govern, encapçalat per Massaguer, que calia fer concurs públic abans d'adjudicar el lloguer dels dos locals. L'exalcalde de Convergència i Unió va escudar-se en un informe de la consultora EFIAL per tal d'evitar-ho.
Hay una reclamación diciendo de que no se ha hecho concurso público y se nos dice que no hace falta hacer concurso público, pero lo curioso es que se nos dice a través de un informe de una empresa que estaba contratada por el ayuntamiento sin haber hecho un concurso público. Una empresa que nos llegó a costar 350.000 euros, más o menos, porque cada mes nos pasaba una factura cuando se había hecho un contrato menor de 18.000.
Avui també ha declarat el secretari de l'Ajuntament, Rafael Orihuel, que ha destacat que l'exalcalde Massaguer va contractar els seus propis assessors i no va respectar les seves funcions de secretari de l'Ajuntament. Ha detallat que els contractes de lloguer no estava justificada la urgència ni la singularitat per tal de poder adjudicar-los directament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia, Sanitat ha notificat 50.235 nous contagis des de divendres i 160 morts més per Covid-19. A Catalunya augmenten en gairebé 200 les persones ingressades per Covid des de divendres passat i el total ja és de 1.517 persones hospitalitzades.
També puja fins a 40 el nombre de crítics a la UCI. També va a l'alça el risc de rebrot, que puja 30 punts fins als 415, mentre que la velocitat de contagi es manté en 1,2. Paral·lelament, Salut ha notificat 50 noves morts, que eleven la xifra total a 27.636 des de l'inici de la pandèmia.
Encara en l'àmbit sanitari, l'Hospital Clínic de Barcelona lidera un estudi per tal de detectar persones amb alt risc de desenvolupar la malaltia del Parkinson. Es vol obtenir informació sobre 10.000 persones entre 50 i 80 anys que no tinguin problemes neurològics. És l'enquesta més gran sobre aquest tema que s'ha fet mai a Espanya.
Amb aquest objectiu s'ha activat una enquesta online en la qual també poden participar persones que tinguin familiars diagnosticats d'una malaltia neurodegenerativa. En total, es volen obtenir dades de 40.000 persones a tota Europa. La doctora Maria José Martí és una de les investigadores que impulsa el projecte i n'explica els detalls.
Sabem que hi ha una sèrie de factors o de símptomes que van associats al risc de patir la malaltia de Parkinson i el que pretenem en aquests moments és veure si aquests factors i símptomes únics o en combinació són capaços de predir i de dir-nos quines persones estaran amb un alt risc de patir-les i quines no.
Actualment el Parkinson es diagnostica quan ja hi ha un dany irreversible en el cervell.
I avui també és el Dia Mundial contra l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que, tot i minoritària, resulta mortal per qui la pateix i un gran esforç per la família del pacient i els cuidadors.
Fins ara no hi ha cap tractament aprovat que aturi la malaltia, però sí en fase d'estudi noves teràpies al Canadà, que podrien ralentir-la. Teràpies, però, que, com dèiem, encara no estan aprovades i de les quals no està demostrada la seva eficàcia.
En motiu, però, del Dia Internacional de l'ELA, la germana d'una pacient que va morir per la malaltia ha engegat el projecte Nina per recaptar fons a benefici de la Fundació Miquel Valls. Es tracta d'un conte il·lustrat que mostra les dificultats i l'evolució degenerativa que pateixen les persones afectades per aquesta malaltia. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
Aquest conte reflecteix d'una manera molt dolça com evolucionen els símptomes de l'esclerosi lateral amiotròfica. Míriam Dalet, germana d'una pacient que va morir per ela, explica que el conte ajuda a entendre una malaltia que és molt complicada d'explicar tant a infants com a adults.
Perquè és a través d'una família d'ossos, no? Un pare i dos ossetes. Ella està representada com un maniquí articulat que troba aquesta família d'ossos. És molt dolçament com es pot explicar la malaltia.
L'editora del projecte, la Calallancana Jiménez, ha dit que el llibre sorgeix de la necessitat de la família per donar a conèixer la malaltia. Per fer realitat el compte, la família ha engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Edita. Ja han aconseguit més de 5.000 euros, que permetran publicar en paper la primera edició amb l'editorial El Cep i la Nansa. El llibre es pot aconseguir per només 15 euros i la meitat dels beneficis van destinats a la Fundació Miquel Valls.
En cultura, el Festival de Sitges mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40 aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film a la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia. Una trobada que recupera cites com el Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller. David Navarro.
El cartell del festival és una declaració d'intencions. La cara del goril·la símbol de Sitges, digitalitzada amb els neons de Tron. La trobada de cinema fantàstic viatja a 1982 i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, director del festival, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culto, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de ciència-ficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i trending topic, i que Tron en certa manera va fer una premonició de tot aquest món virtual.
O Chiali Neri, de Dario Argento, o Hatching, de Hanna Bergholm, són alguns dels primers títols confirmats. Enguany es recupera la secció Òrbita, dedicada al thriller, amb l'avançament de Hunt, el debut a la direcció del sud-coreà Lin Sang-jong, protagonista de El Juego del Calamar. També torna el Zombie Walk, en un dissabte on destaca la projecció de la pel·lícula Coupé, film inaugural de Cannes i remake d'una pel·lícula de zombi japonesa, One Cut of the Dead.
I tanquem cultura amb la mort de l'arquitecte Jordi Bonet. Ha mort als 97 anys, segons ha anunciat la seva família a través de les xarxes socials. Bonet va ser director i coordinador de les obres de la Basílica de la Sagrada Família del 1985 al 2012, càrrec que ja havia tingut el seu pare, deixeble directe d'Antoni Gaudí.
Nascut a Barcelona el 1925, va rebre els Premis Ciutat de Barcelona per la restauració de la Casa Garriga-Nogués i per les obres de continuació de la Sagrada Família i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, entre altres guardons. La seva arquitectònica va ser molt extensa, amb nombrosos edificis d'habitatges uni- i plurifamiliars, auditoris, teatres, escoles, esglésies, plans urbanístics i residències. També va ser director general del Patrimoni Artístic i Cultural de Catalunya i president de la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Doncs sembla que no tenim connexió amb en Joan Barberà. Seguim endavant. El Barça i l'Ajuntament escenifiquen l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Barça calcula que jugar a Montjuïc costarà entre 15 i 20 milions d'euros al club.
El club ha explicat que establirà un sistema de rotació per als socis que assisteixen als partits de Montjuïc per tal que tothom tingui les mateixes opcions. El Barça té 27.000 abonats més que la capacitat a Montjuïc. L'Espanyol ha anunciat i presentat el primer fitxatge per a la propera temporada, Brian Olivan, que arriba procedent del Mallorca. L'escoltem.
Doncs des del primer moment em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Em vaig tindre que buscar la vida quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i tornar a casa sempre és especial i aquí a l'Espanyol encara més.
Ara sí, connectem amb el nostre company Joan Barberà. Bona tarda. Doncs no, sembla que tampoc podem connectar. En qualsevol cas, el lateral esquerre es compromet per les properes tres temporades. El futbolista de 28 anys format a la cantera del Barça ha passat pel Girona, el Granada, el Cádiz i el Valladolid. Abans va jugar a Portugal i a Bulgària. Albert Batalla seguirà defensant la porteria de l'Olot.
El futbolista de Balaguer renova el seu contracte amb la Unió Esportiva Olot i complirà la tercera temporada al club. El porter de l'ascens ha disputat 31 partits aquest curs.
El Badalona és un dels clubs que està interessat en la plaça de l'Extremadura per jugar a Segona Federació la propera temporada.
Ja sigui via TAT o comprant una plaça, l'entitat no ho descarta. Malgrat el silenci, el club badaloní ja té aparaulats entre 5 o 6 jugadors.
En bàsquet, el Baxi Manresa ha convocat una roda de premsa per aquesta tarda.
En l'aire de la continuïtat de l'equip directiu, encapçalat pel president Josep Sáez, que governa el club des del setembre del 2017. En bàsquet, el tècnic lleidatà Gerard Encuentra dirigirà l'ICG Força Lleida la temporada vinent.
I després de la temporada històrica que s'ha viscut al conjunt català, des del Força Lleida ja es pensa en la propera campanya per lluitar novament per l'ascens a l'ACB. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno en acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem, som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic que ha caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pit fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passellís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc, anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern no dona encara per tancada la candidatura de Jocs Olímpics d'hivern per aquest 2030 i presentarà els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol el projecte en solitari. Ita Fàbregas.
A aquesta hora compareix el Comitè Olímpic Espanyol per confirmar la suspensió de la candidatura conjunta anunciada ahir. La portaveu del govern ha anunciat que el govern farà arribar igualment al Comitè Olímpic Espanyol la proposta catalana.
Des de la Generalitat, des del govern, s'havia fet la feina i hi ha el projecte perquè pugui tirar endavant una candidatura potencial especialment guanyadora de Catalunya en solitari, liderant-la des d'aquí. Per tant, no és un sistema de pressió, sinó és simplement el trasllat de la feina feta.
Nou incendi aquest dimarts. Des d'aquesta tarda, un foc crema en una zona de difícil accés a Sant Pere de Ribes, al Garraf. El foc, però, està estabilitzat.
Una quarantena de dotacions terrestres i 8 mitjans aeris han treballat aquesta hora a la zona de Can Pere de la Plana, a prop de la Font Codina. De moment, sembla ser que ha afectat unes 20 hectàrees.
El govern no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica que indica una disminució de temperatures de cara als propers dies.
Diversos municipis, però, han pres la iniciativa pel seu compte. És el cas de l'entitat descentralitzada de Valldoreix, que ha prohibit l'ús de la pirotècnia.
Cugat Mèdia, Paula Pujol.
El president de l'MD Valldoret, Josep Puig, s'ha dirigit així al veïnat d'aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a tocar de la serra de Collserola.
En les properes celebracions de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i atès l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i la manca de pluges, us abstingueu de festejar les revetlles amb fogueres, petards, focs d'artifici o qualsevol element que impliqui la manipulació del foc.
Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit.
Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. A la sessió d'avui han declarat l'exregidor del PSC, Enric Grangel, que va denunciar el cas, i diversos agents de la Guàrdia Civil.
Hay una reclamación diciendo de que no se ha hecho concurso público y se nos dice que no hace falta hacer concurso público, pero lo curioso es que se nos dice a través de un informe de una empresa que estaba contratada por el ayuntamiento sin haber hecho un concurso público. Una empresa que nos llegó a costar 350.000 euros, más o menos.
En cultura, el Festival de Sitges mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40 aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film a la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia.
Una trobada que recupera cites com el Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller, i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, el seu director, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culte, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de ciència-ficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i trending topic, i que Tron, en certa manera, va fer una premonició de tot aquest món virtual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, es plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura ha de continuar pujant. S'esperen màximes de 42 i 43 graus, aquesta més alta en punts del Pla de Lleida, i continuarem immersos amb aquesta onada de calor. La tendència és que vagi minvant aquestes temperatures tan altes durant el cap de setmana. Tot i això, també mantindrem encara temperatures força elevades de cara demà al migdia, sobretot cap al terç oest de Catalunya, sobretot cap a les comarques de Ponent. A la resta del país ja deixarem d'estar amb una onada de calor, i és que la temperatura ja baixarà de manera clara. D'altra banda, durant aquesta tarda continuarem parlant de domini del sol, han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu i descarregaran alguns ruixats de caràcter local, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. De cara al cap de setmana no s'espera precipitació, però sí que hi haurà la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot de cara a diumenge i sobretot a primera hora del matí, com també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Ferné. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs trànsit en alguns punts ja força millor. D'altres encara tenim algunes incidències. Recordar, per exemple, que la carretera de Sant Pere de Ribes a Olivella es troba tallada per un incendi forestal a la zona de Sant Pere, tot i que en principi està previst reobrir-la en breu. La C15, en aquest cas, a la Granada del Penedès, a causa d'un camió avariat, el trànsit està tallat en direcció a Vilanova i la Geltrú i es fan desviaments senyalitzats. I recordar també que per caiguda d'arbres a l'autopista P2 a Soses hi ha un carril tallat en cada sentit de la marxa, sobretot de prudència en aquests punts, en aquests trams, punts del territori on ha plogut, en alguns casos de forma força intensa, per tant, molta prudència pel que fa a la mobilitat en aquestes zones. I ja pel que fa al volum de trànsit, el que dèiem, la millora general, es va notant encara un cert trànsit intens, lent, a les dues rondes en sentit Besòs, sobretot, i també l'entrada per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus. És tot, bona tarda.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern no dona encara per tancada la candidatura de Jocs Olímpics d'hivern per aquest 2030, com dèiem en aquests moments, mentre en aquests moments compareix el Comitè Olímpic Espanyol per anunciar la seva decisió final, previsiblement ja anunciada ahir, sobre la de suspensió de la candidatura conjunta.
La Generalitat presentarà els propers dies al Comitè Olímpic Espanyol el projecte de candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El govern assegura que l'horitzó del 2034 és massa llarg i aposta per la feina feta fins ara per intentar aconseguir els Jocs al 2030.
En relació al trencament de negociacions, consideren que ha guanyat l'anticatalanisme i qualifiquen tot l'episodi de colabrot per part del president aragonès. Però, com dèiem, ara mateix compareixença del COE per posicionar-se sobre la candidatura dels Jocs d'hivern 2030. Joan Barberà, bona tarda.
Què tal, Lali? Bona tarda. Doncs és definitiu per part del Comitè Olímpic Espanyol. El president del COE, Alejandro Blanco, ha anunciat la renúncia definitiva a presentar la candidatura conjunta per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, la candidatura amb Catalunya i Aragó. Ha descartat la possibilitat de concórrer a la cursa per les reticències, els entrebancs reiterats entre del govern d'Aragó la candidatura conjunta aprovada pels equips tècnics. El COE diu que ara escoltarà a Catalunya o Aragó o qui vulgui presentar una candidatura, però ja aniríem cap al 2034. Escoltem les declaracions. Continua la roda de premsa, però escoltem Alejandro Blanco, el president del Comitè Olímpic Espanyol.
Al no haver acord entre Catalunya i Aragón, la candidatura conjunta no existe, no se puede materializar. Abrimos la posibilidad de que si alguno de los territorios de los que ahora hablamos u otros territorios quieran presentar en el futuro una candidatura para la posible organización de los Juegos Olímpicos, lo presenten ante el Comité Olímpico Español y cuando esté preparado ese proyecto y cuando la Asamblea del Comité Olímpico Español lo apruebe, hablar con el Comité Olímpico Internacional siguiendo esa línea de diálogo que no hemos perdido, como habéis visto en el comunicado, y en el momento en que nosotros lo tengamos, hablar con el Comité Olímpico Internacional para presentar una posible candidatura.
Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, en aquesta compareixença de premsa davant dels mitjans de comunicació, que ha deixat molt clar que el rival d'una candidatura que presenti el Comitè Olímpic Espanyol no ha de ser Aragó amb Catalunya, Catalunya amb Aragó, sinó que han de ser les altres candidatures dels altres països que es presentin. Molt clar, la d'Alejandro Blanco.
Por circunstancias que todos ustedes conocen, este proyecto deportivo, y lo lamentamos profundamente, que debía de aunar voluntades, como se hizo en el inicio, hace más de un año, ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes, basados en algún caso en mentiras, otros en desavenencias, otros en suposiciones y en susceptibilidades. Más propio de una política que no es la adecuada en una candidatura olímpica, en la que deben de primar los criterios de excelencia, porque no olvidemos que nuestros rivales serán siempre sedes de otros países.
Las declaracions, les paraules d'Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol. Haurem d'estar pendents a veure les properes hores, propers dies, si hi ha comunicacions per part de Catalunya. Avui han estat molt clar des del govern en català a veure què succeeix. Òbviament, des del COE estan disposats a presentar una candidatura per al futur, però ara mateix no se la plantejarien pel 2030. Veurem què succeeix en els propers dies.
Doncs sí, estarem pendents. Gràcies, Joan. La consellera de la Presidència, entre altres qüestions, Laura Vilagrà, es reunirà demà a Madrid amb el seu homòleg, el ministre de Presidència també del govern espanyol, Félix Bolaños, per desbloquejar les relacions, en aquest cas, entre executius, arran del Catalan Gate. Mont Carvajal.
La trobada l'han acordada les dues parts i és fruit de diversos contactes, però el govern català insisteix en que les relacions no s'han normalitzat. Segons la portaveu Patricia Plaja, Vilagrà hi va a buscar explicacions per un seguit de greuges, com ara l'incompliment pressupostari o l'espionatge a independentistes.
La situació no està normalitzada, no es donen les condicions ara per ara perquè anem més enllà, perquè hi hagi aquesta taula de negociació i, per tant, el que es fa és una reunió per afrontar el bloqueig existent, perquè, ho dèiem, l'immobilisme, quedar-nos de braços plegats, no és una opció, es busca el millor per la totalitat dels catalans i de les catalanes, i es va a Madrid demà a demanar aquestes explicacions.
El govern valoraria que en sortís una data per la reunió entre presidents pel Catalan Gate, però la mesa de negociació no es reprendrà de moment.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi aquest dimecres des d'aquesta tarda. Un foc crema en una zona de difícil accés a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Una quarantena de dotacions terrestres i 8 mitjans aeris treballen a aquesta hora a la zona de Can Pere de la Plana, a prop de la Font Codina.
Els bombers asseguren que hi han destinat el màxim de recursos disponibles i que la zona és de difícil accés i amb males comunicacions de ràdio. L'avís ha arribat quan passaven 6 minuts de les 3 de la tarda i a la zona ja hi han desplegat efectius de les agrupacions de defensa forestal, policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals. Segons l'Ajuntament, el foc ha cremat ja unes 4 hectàrees de massa forestal i per ara no representa un perill per als habitatges de la zona.
Segons els agents rurals, seria una vintena les hectàrees cremades. El govern no prohibirà el llançament de petards a Catalunya durant la revetlla de Sant Joan ni planteja restriccions generalitzades, sobretot per la previsió meteorològica que indica una disminució de temperatures de cara als propers dies. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patricia Plaja, després de la reunió d'avui de l'executiu.
Això sí, la revetlla disposarà del dispositiu de seguretat més important dels últims anys, del qual demà en sabrem tots els detalls. Així doncs, la Generalitat no se suma a les restriccions imposades per mitja dotzena d'ajuntaments que han prohibit l'encesa de fogueres i el llançament de focs artificials i de petards.
A les comarques on es registren més prohibicions de moment és el Pallars Jussà, on 5 municipis ja han dit que no autoritzaran aquest Sant Joan l'encesa de fogueres, així com tampoc el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en tot el municipi.
A la mateixa comarca, l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà tampoc permetrà fer fogueres i recomana d'evitar tirar coets i petards donada l'actual situació de risc d'incendi elevat i de sequera. L'Ajuntament de Vallromanes, altres municipis com Vigues i Riells, Vallirana, Castellví de Rosanes o Garriguella, també han prohibit l'ús de material pirotècnic en tot el terme municipal, així com l'encesa de fogueres tradicional. El municipi d'Olivella, el Garraf, afectat per un incendi forestal des de dissabte, reedita la limitació de llançament de petards a un únic punt del municipi, només per a menors de 16 anys en companyia d'un adult i amb horari limitat. Altres ajuntaments habiliten llocs allunyats de zones boscoses o fixen un horari concret per tirar petards.
L'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès, com sentíem, també ha prohibit encendre fogueres i fer ús de qualsevol tipus de material pirotècnic. I és que es tracta d'un punt molt proper a la Serra de Collserola, un entorn pel qual s'ha de vetllar. Cugat Mèdia, Paula Pujol.
El president de l'EMD Valldoreix, Josep Puig, ha dirigit així al veïnat d'aquesta zona de Sant Cugat del Vallès a tocar de la Serra de Collserola.
En les properes celebracions de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i atès l'elevat risc d'incendi provocat per les altes temperatures i la manca de pluges, us abstingueu de festejar les revetlles amb fogueres, petards, focs d'artifici o qualsevol element que implica la manipulació del foc.
Puig ha cridat a la col·laboració ciutadana per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere perquè s'alerti ràpidament al 112 o a la policia local en cas de detectar qualsevol indici de foc i així evitar un mal major.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Avui ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per la primera peça separada del cas Torredembarra per la concessió de dos lloguers adjudicats presumptament a dit. Els 11 acusats, entre ells l'exalcalde Daniel Massaguer, s'enfronten als càrrecs de malversació, prevaricació i blanqueig. A la sessió d'avui han declarat l'exregidor del PSC, que va denunciar el cas, i diversos agents de la Guàrdia Civil. Ona a la Torre, Josep Sánchez.
El primer testimoni citat a declarar ha estat l'exregidor socialista Enric Grangel, que va ser qui va presentar denúncia l'any 2011 a l'Oficina Antifrau de Catalunya, junt amb l'exregidora d'Esquerra Republicana Montserrat Gasull. Grangel ha explicat que van reclamar al govern, encapçalat per Massaguer, que calia fer concurs públic abans d'adjudicar el lloguer dels dos locals. L'exalcalde de Convergència i Unió va escudar-se en un informe de la consultora EFIAL per tal d'evitar-ho.
Hay una reclamación diciendo de que no se ha hecho concurso público y se nos dice que no hace falta hacer concurso público, pero lo curioso es que se nos dice a través de un informe de una empresa que estaba contratada por el ayuntamiento sin haber hecho un concurso público. Una empresa que nos llegó a costar 350.000 euros, más o menos, porque cada mes nos pasaba una factura cuando se había hecho un contrato menor de 18.000.
Avui també ha declarat el secretari de l'Ajuntament, Rafael Orihuela, que ha destacat que l'exalcalde Massaguer va contractar els seus propis assessors i no va respectar les seves funcions de secretari de l'Ajuntament. Ha detallat que els contractes de lloguer no estava justificada la urgència ni la singularitat per tal de poder adjudicar-los directament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei d'universitats que augmenta la despesa fins a l'1% del PIB, redueix la precarietat de docents i investigadors i preveu estabilitzar la situació d'uns 25.000 professors associats. Maria Costa.
Augmentar la despesa fins a l'1% del PIB, reduir la precarietat de docents i investigadors i estabilitzar la situació d'uns 25.000 professors associats. Aquests són els principals pals de paller de la nova llei. Per exemple, no es podrà superar el 20% de la plantilla de docents i investigadors amb contracte temporal. A la vegada, la llei reconeix per primera vegada el dret a l'aturada acadèmica. Això significa poder faltar classe per motius de protesta o altres activitats institucionals. El ministre d'Universitat, Joan Subirats, celebra que la llei comenci a ser una realitat.
Lo que estamos haciendo es hacer una ley que mire hacia el futuro, que mire hacia los próximos 20 años, que incorpore los evidentes elementos de cambio de época que se han producido en estos 20 años. Durante estos meses hemos tenido reunión con 13 grupos parlamentarios, hemos tenido una comparecencia en el Congreso, una comparecencia en el Senado, y por lo tanto entiendo que de momento las señales que estamos recibiendo son positivas.
Un altre objectiu de la reforma és acostar la formació superior a totes les etapes de la vida. Per aconseguir-ho es crearà noves modalitats d'estudis com els micrograus o programes de curta durada acompanyats també d'un sistema de beques.
Encara en clau universitària, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb el finançament públic per estudiant universitari més baix de tot Espanya. Només guanya a Madrid. Així es desprèn de l'informe al Sistema Universitari Català Dades i Singularitats que ha elaborat l'Observatori del Sistema Universitari. Ana Ruiz.
Els 5.300 euros públics per estudiant estan molt lluny dels més de 9.500 a La Rioja o al País Basc. El dèficit en la inversió pública i també l'insuficient finançament se suma a l'envelliment progressiu del personal docent a les universitats catalanes, sense el relleu generacional necessari. Tot plegat fan de l'informe una veritable crida d'auxili per al sistema universitari de Catalunya. Un dels seus autors, Albert Coromines, ha reclamat una reacció immediata de l'administració si es vol mantenir la imatge de prestigi que encara conserven les universitats públiques catalanes.
El sistema té qualitat, té prestigi, però amb les condicions que actua, financeres, de plantilla, no pot mantenir això durant gaire temps.
L'informe de l'Observatori del Sistema Universitari alerta a més d'una sobreoferta de graus universitaris a Catalunya, que contrasta amb una de les taxes d'escolarització de joves a la universitat més baixa d'Espanya.
I davant l'episodi d'onada de calor que ha viscut Catalunya els darrers dies, els científics apunten que aquests episodis cada cop seran més freqüents. Ens hem de preparar per fer-hi front també en l'àmbit del treball. David Fleta.
La calor i l'exposició al sol han de formar part central de la prevenció de riscos laborals. Cops de calor, cremades per exposició solar i patologies respiratòries, entre d'altres, poden augmentar de manera evident a causa de l'escalfament global. Òscar Riu, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat, explica algunes de les eines que tenim per evitar riscos, des de les més bàsiques i de sentit comú fins a la negociació col·lectiva.
Hem de treballar amb la prevenció en aquest àmbit, ja sigui amb la utilització de cremes solars, amb la utilització de robes adequades, que també permetin la transpiració, amb l'adequació dels llocs de treball i també amb l'adequació als horaris, no?, de les jornades. I una eina bàsica d'això és l'acord entre patronals i sindicats. Hem de tenir en compte que la negociació col·lectiva també s'ha d'adaptar i la normativa laboral també s'ha d'adaptar en aquest àmbit.
Riu recorda que al sud d'Espanya ja es treballa amb convenis col·lectius al sector de la construcció que distribueixen els horaris de manera que no es faci feina en les hores centrals del dia, on la calor fa més perillós treballar.
En cultura, el Festival de Sitges mira enrere i s'endinsa en el món virtual de Tron en el 40 aniversari de la pel·lícula. El 55è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya explorarà la influència del film a la ciència-ficció i en l'evolució de la tecnologia. Una trobada que recupera cites com Zombie Walk o seccions com Òrbita, dedicada al thriller. David Navarro.
El cartell del festival és una declaració d'intencions. La cara del goril·la símbol de Sitges, digitalitzada amb els neons de Tron. La trobada de cinema fantàstic viatja a 1982 i es fixa en una pel·lícula que en el seu moment va fracassar, però que, com ha explicat Àngel Sala, director del festival, es va avançar a moltes coses que van venir després.
El fenomen de culto, la influència que ha tingut en la tecnologia cinematogràfica, en les temàtiques de ciència-ficció, fins al tema de los metaversos, que ara són moda i trending topic, i que Tron, en certa manera, va fer una premonició de tot aquest món virtual.
O Chiali Neri, de Dario Argento, o Hatching, de Hanna Bergholm, són alguns dels primers títols confirmats. Enguany es recupera la secció Òrbita, dedicada al thriller, amb l'avançament de Hunt, el debut a la direcció del sud-coreà Lin Sang-jong, protagonista de El juego del calamar. També torna el Zombie Walk, en un dissabte on destaca la projecció de la pel·lícula Coupé, film inaugural de Cannes i remake d'una pel·lícula de zombi japonesa, One Cut of the Dead.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça i l'Ajuntament de Barcelona han escenificat l'acord per l'ús de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. L'entitat blaugrana calcula que jugar a Montjuïc costarà entre 15 i 20 milions d'euros. Joan Laporta i Jaume Collboni han fet oficial l'acord per tal que el Futbol Club Barcelona jugui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-2024. A més, el Club Laurana ha explicat que establirà un sistema de rotació per als socis que assisteixin als partits de Montjuïc per tal que tothom tingui les mateixes opcions. Recordem que el Barça té 27.000 abonats més que la capacitat a Montjuïc. A Montjuïc hi va jugar-hi durant anys l'Espanyol, un espanyol que ha anunciat i ha presentat el primer fitxatge per a la propera temporada. Brian Olivan, que arriba procedent del Mallorca. Escoltem un dels protagonistes del dia,
doncs,
Brian Olivan.
Des del primer moment, doncs, em van transmetre molta confiança,
crec que això és el més important al final per prendre una decisió. Iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Em vaig tindre que buscar la vida quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment i bueno, tornar a casa doncs, sempre és especial i aquí a l'Espanyol doncs, encara més.
Al lateral esquerre es compromet per les properes 3 temporades. El futbolista de 28 anys, format a la cantera del Barça, ha passat pel Girona, el Granada, el Cádiz i el Valladolid. Abans va jugar a Portugal i a Bulgària. Més aspectes del món del futbol, Albert Batalla seguirà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot. El jugador de Balaguer renova el seu contracte amb el club de la Garrotxa i complirà la tercera temporada al club. El porter de l'ascens ha disputat 31 partits aquest curs. El Badalona és un dels clubs que està interessat en la plaça de l'Extremadura per jugar a segona federació la propera temporada, ja sigui vietat o comprant una plaça. L'entitat no ho descarta, malgrat el silenci, el club badaloní ja té aparaulats entre 5 o 6 jugadors de cara a la temporada vinent. També és notícia que hem de destacar en el món de la cistella. En bàsquet n'hi ha dues de destacades. La jugadora Paula Straume aposta per seguir creixent amb el Cadí La Seu. La jugadora de Letònia va arribar ara fa un any al club de La Seu d'Urgell. Aquesta renovació fa que el Cadí ja compti amb Laura Penya, Ariadna Pujol, Júlia Soler, Montse Brutons i Geo Bahí de cara al curs vinent. En una temporada més, el conjunt del Cadí La Seu estarà a la Lliga Femenina de Bàsquet. Qui està pendent del seu futur és el Club Bàsquet L'Hospitalet i del seu ascens, que està en perill. La falta de recursos econòmics podria obligar l'entitat catalana a renunciar a la Lliga Le Plata. Esportivament, recordem, van aconseguir l'ascens, però ara mateix l'Hospitalet no té els recursos suficients per afrontar la nova categoria. N'estarem pendents a veure què succeeix i què decideixen.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens retrobem demà, a la mateixa hora. Gràcies. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ja fa temps que passo por. Ja fa temps que no m'escolto cap cançó. I ja fa temps que he decidit apagar qualsevol dubte de l'instint.
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha explicat en una roda de premsa que la candidatura conjunta entre l'Aragó i Catalunya pels Jocs de 2030 no es pot materialitzar i, per tant, l'executiva ha decidit donar per acabat el procés. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Maria. Doncs ja és oficial la renúncia definitiva a la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Ho ha anunciat fa pocs minuts el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. L'escoltem.
Este proyecto deportivo, y lo lamentamos profundamente, que debía de aunar voluntades, como se hizo en el inicio, hace más de un año, ha derivado en enfrentamientos políticos internos importantes, basados en algún caso en mentiras, otros en desavenencias, otros en suposiciones y en susceptibilidades. Más propio de una política que no es la adecuada en una candidatura olímpica, en la que deben de primar los criterios de excelencia.
Han descartat per part del COE la possibilitat de concórrer a la cursa per les reticències i entrebancs reiterats del govern d'Aragó a la candidatura conjunta aprovada pels equips tècnics.
Gràcies, Joan. Bona tarda. I d'altra banda, canviem ara de